Bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 d'avui divendres 10 d'octubre del 2025. A la Bisbal d'Empordà ha sortit el sol fa només 6 minuts i estan ara a una temperatura de 18 graus. Jo sóc en Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que s'emet, com sempre, també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, l'últim de la setmana, parlarem de la detenció d'un conductor begut que circulava sense roda ni llums. També actualitzarem l'última hora de l'estat de la dermatosi nodular contagiosa i el procés de vacunació del bestiar i, com cada divendres, farem un repàs dels principals esdeveniments esportius del cap de setmana. A més, avui ens visita Iolanda Bataller, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Corçà, per parlar-nos sobre la primera edició de Racons de Circ, que celebrarà aquest cap de setmana al municipi. I com sempre, acabem la setmana parlant de nutrició i bona alimentació amb la nostra dietista, nutricionista i coach nutricional de confiança, Anna Pujol. Abans de tot, però, fem un repàs als principals titulars d'aquest divendres 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Detingut un conductor borratxo a la C-65 que circulava sense una roda ni llums.
Els fets van passar al vespre del 6 d'octubre a l'altura de Santa Cristina d'Aro, quan diversos conductors van alertar els serveis d'emergències d'un vehicle que anava sense llums i sense un pneumàtic davanter, concretament el del costat del pilot.
I el Gremi de la Pagesia Catalana ha posat en marxa la iniciativa Repoblem les granges afectades per donar suport als ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa. Maria.
El projecte consisteix en una borsa d'animals que connecta els pagesos que poden oferir bestiar amb aquells ramaders que han hagut de començar de zero després de sacrificar el seu ramat per contenir la malaltia. Els interessats poden especificar el tipus d'animal o quantitat disponible i les condicions de l'oferta, sigui per venda o donació.
Seguim amb més temes perquè els agents rurals reforcen la vigilància als parcs naturals durant l'estiu amb més del doble d'actuacions. Maria.
Al Baix Empordà, els parcs amb més vigilància han estat el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb un total de més de 3.700 actuacions combinades. Els agents rurals han controlat la circulació motoritzada il·legal, les acampades en zones prohibides, l'ús de drons i la vigilància de les zones de bany, amb restriccions així com l'aparcament en zones autoritzades.
Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha completat la instal·lació de 71 panells solars fotovoltaics al Terracota Museu, una actuació que reforça la sostenibilitat energètica i la responsabilitat mediambiental dels equipaments municipals.
El projecte ha estat executat per Sol Gironès sota la direcció tècnica de BTF Enginyers amb un pressupost total de 47.973 euros finançats amb 39.647 dels fons europeus Next Generation de la Unió Europea a través del programa Ceramitur.
Palamós obre el provisional, el nou espai per als paradistes mentre dura la reforma del mercat municipal. Maria.
L'espai compta amb 11 paradistes d'alimentació, 6 peixateries, una fruiteria, una fleca, una carnisseria, una parada de conserves i un bar, i manté les parades exteriors de fruites i verdures a la vorera del carrer Carmel.
I en una entrevista concedida en aquest programa, el programa Supermatí, la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Imma Gelabert, ha presentat tots els detalls de la 37a edició de la Festa de la Cervesa, que es celebra del 9 al 12 d'octubre a la plaça del Mil·lenari. Carles Saló.
La Festa de la Cervesa està pensada per a tots els públics. Hi ha refrescos, activitats infantils i actuacions musicals que permeten gaudir en família, ha explicat Gelabert. Diumenge, per exemple, visitaran la festa les mascotes turístiques en Xaladí i Xalarina, pensades especialment per als més petits.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencen les classes de l'Escola de Carrossaires a la nau de Palafrugell.
L'Escola de Carrossaires de Palafrugell entra a la seva fase pràctica amb l'inici de les classes a la nau dels Carrossaires. Una quinzena de participants transformen els seus esbossos en figures i escultures per les festes de primavera. El curs, impartit per Julio Navarro, vol transmetre coneixements tècnics i creatius per garantir el relleu generacional d'aquesta tradició local.
I continuem a Palafrugell perquè el Museu del Suro se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb un programa d'activitats gratuïtes.
El programa d'activitats gratuïtes serà entre avui i diumenge. La iniciativa europea, impulsada pel Consell d'Europa i la Comissió Europea, és la cita participativa més important dedicada al patrimoni cultural.
I parlem ara de Calonge, que crea espais lectors al carrer per fomentar la lectura entre els infants, Maria.
Els espais inclouen jocs basats en els personatges i elements de contes i van acompanyats de tallers de contacontes per l'alumnat d'escoles del municipi. Les activitats per al públic general es faran els diumenges 26 d'octubre i 16 de novembre, respectivament.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, fem repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana avui divendres parlant de futbol. Comencem per la primera catalana i concretament dels partits que es disputaran Palamós i Torroella a la quarta jornada.
El Palamós, que va empatar la setmana passada i té 7 punts a la classificació, jugarà al camp del Granollers. I el Torroella, que va perdre i continua amb només 3 punts, rebrà la visita del Mollet.
I a la segona catalana també es disputa la quarta jornada. Repassem els partits dels equips de la comarca nostra, d'aquí del Baix Empordà.
Hi haurà 3 partits en què equips baixempordanesos actuaran com a locals. El Calonge rebrà el Porqueres, el Begur el Blanes i, per últim, l'Atlètic Bisbalenc a la Mer. Pel que fa a les sortides, el Palafrugell visitarà el camp de la Vidrarenca.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que juga la segona jornada de la Lliga de Segona Federació al Pavelló Vell. Sergi.
Sí, el conjunt de la Bisbal d'Empordà jugarà aquest partit a la seva pista davant del Benicarló. En la primera jornada, disputada la setmana passada, els bisbalencs van perdre amb un resultat molt ajustat a la pista de l'Albacete.
I en hoquei patins parlem del Club Hoquei Palafrugell, que es troba preparant l'imminent debut a l'Hoquei Lliga Plata d'enguany.
El conjunt blanquinegre jugarà la primera jornada de l'Hoquei Lliga Plata el cap de setmana vinent. Mentrestant, demà dissabte jugarà un amistós de preparació a la seva pista davant del Manlleu.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, recordem que aquesta setmana hi ha aturada per partits de seleccions i, per tant, el Girona de futbol no té partit de Lliga. El Bàsquet Girona, per la seva banda, jugarà a Fontejau demà dissabte davant el Múrcia.
Els gironins venen de perdre de manera clara a la pista del Burgos i afronten aquesta segona jornada de la Lliga ACB amb ganes de reivindicar-se. Els de Moncho Fernández esperen que l'empenta de Fontejau sigui un gran aliat en el partit de demà.
I l'Uni Girona, que ha començat la temporada amb molt bones sensacions, rebrà el Ferrol aquest diumenge.
Victòria plàcida a la pista de l'Estepona en el primer partit de Lliga i triomf de prestigi en el debut a l'Eurolliga aquest dimecres. Són els resultats previs d'un Espart Girona que vol continuar oferint aquesta excel·lent imatge.
I aquests són els principals titulars del Baix Empordà d'aquest divendres, però fora de la nostra comarca també passen coses. Comencem parlant del govern israelià i Hamas, que rectifiquen la primera fase de l'acord de pau per a Gaza. Amb el vistiplau de les dues parts, s'obre el camí per al final de la guerra més de 2 anys després. La primera fase de l'autofoc entrarà en vigor aquest divendres al vespre, 24 hores després de la reunió del govern israelià i gairebé 2 dies després que Donald Trump anunciés l'acord. Seguim parlant de Donald Trump perquè amenaça en fer fora Espanya de l'OTAN per la despesa en defensa. En una conversa amb el seu homòleg finlandès, Alexander Stubb, el president dels Estats Units ha suggerit una expulsió de l'OTAN per no complir els compromisos en inversió militar. Trump ha dit a Stubb que el govern espanyol no té excusa per incomplir amb la despesa en defensa. I parlem de temes de casa nostra, perquè aquest divendres és l'últim dia perquè els accionistes del Banc Sabadell decideixin si accepten o no l'OPA del BBVA. Han tingut des del 8 de setembre per pronunciar-se després que el BBVA fes públiques les condicions de l'oferta per quedar-se amb el Sabadell i, entremig, el Banc d'Origen Basc ha fet una nova oferta. Així tot, els resultats no es sabran fins d'aquí a una setmana, el 17 d'octubre. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, suma vots amb Esquerra i Comuns pel finançament, però fracassa en l'acord de país per l'habitatge. En el debat de política general, el PSC ha tombat la proposta de Junts que parlava de referèndum i els socis d'investidura, Comuns i Esquerra Republicana, han tombat la proposta d'Illa sobre l'habitatge. I acabem a Lleida, que mor un home tirotejat pel seu sogre en ple carrer. La víctima és un agent dels Mossos d'Esquadra i el presumpte agressor és el seu sogre de 78 anys. Després de disparar, l'home s'ha esperat que arribés la policia i els agents l'han detingut com a presumpte autor del crim. I acabat el repàs dels principals titulars d'aquest divendres, fem un repàs a la previsió del temps d'aquest divendres 10 d'octubre. Avui ens espera una jornada molt suau, cel bastant clar durant tot el divendres, temperatures sense canvis, amb al voltant dels 14-15 graus de mínima i 23-24 de màxima, fet que s'espera també demà dissabte, però diumenge arribaran algunes possibles precipitacions aquí a la comarca del Baix Empordà i també arreu de les comarques gironines. I quan passen 11 minuts de les 8 en punt d'aquest matí de divendres, anem a escoltar el comentari d'opinió. Avui ens el porta Xavier Ferrer.
La seguretat a la Unió Europea. Fa uns anys estàvem en un món amb certeses que s'han anat trencant amb la crisi del 2008, la Covid, la invasió d'Ucrània per part de Rússia, la crisi de l'energia, la presidència de Trump que trenca amb l'ordre establert després de la Segona Guerra Mundial, amb la guerra de Gaza, etc. Tot plegat ha afectat de ple a la Unió Europea i avui la situació és del tot diferent d'abans. I ens ha col·locat davant el mirall, posant sobre la taula aspectes que estaven larvats, com la seguretat i la defensa, i també la necessitat d'impulsar la indústria amb la finalitat de tenir autonomia estratègica. S'hi han afegit la recent mostra de poder de la Xina amb suport de Rússia, Corea del Nord, l'Índia i fins a 24 mandataris, tots del sud global, que representen el 50% de la població i el 40% de l'economia mundial. Entendrem que la Unió Europea es troba davant un nou escenari que requereix reformes internes, detallades ja en els informes Letta i Draghi, i obrir-se a nous aliats comercials, com, per exemple, el Mercosur, amb 700 milions de consumidors i que augmentarà les exportacions de la Unió Europea en un 39%, uns 49.000 milions d'euros, i d'altres àrees, i ser eficients en la inversió en defensa, arribar a un 2% del PIB i fer-ho coordinats amb tots els estats membres, no tant per fer la guerra, sinó per garantir la seguretat i la pau, i una aposta industrial que permeti l'autonomia estratègica que garanteixi el subministrament de productes bàsics per la viabilitat del projecte europeu i la seguretat i llibertat de la ciutadania. De fet, es tracta de viure a Europa amb més llibertat i més seguretat.
Doncs moltes gràcies, Xavier, per aquest comentari d'opinió d'avui divendres 10 d'octubre del 2025. Nosaltres fem una petita pausa aquí al Supermatí, cortesia de Miley Cyrus Party in the USA.
Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. Club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town.
Passen dos minuts d'un quart de nou d'aquest matí de divendres. És hora de parlar de Cursà, que estrena aquest cap de setmana la primera edició de Racons de Circ, una proposta cultural que portarà el circ als nuclis del municipi. I per explicar aquesta nova iniciativa, el Supermatí ens acompanya Iolanda Delgado, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Cursà. Iolanda, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Tot a punt ja per aquesta primera edició de Racons de Circ?
Doncs sí, tot a punt. Hem estat forces dies preparant aquest festival. Bueno, més que festival, és un cicle de circ, en el que, bueno, neix d'una manera molt natural, amb la necessitat o les ganes del municipi de poder acostar el circ a tots els quatre pobles que formen aquest municipi. I així ho hem fet, i esperem que aquest cap de setmana ens tinguem una bona acollida per part del públic.
No sé si hi ha els nervis clàssics de les primeres vegades.
Bueno, una mica sí, tot i que el circ per mi, en aquest cas, a nivell particular, és una disciplina que conec força, perquè formo part també de l'Associació Fira de Circ de la Bisbal, de forma voluntària, però a nivell de feina, doncs és la primera vegada que portarem el circ, en aquest cas.
Perquè com neix Racons de Circ? Comentaves que aquesta disciplina s'estendrà o s'hauria d'estendre més a la societat actual, però com i quan neix aquesta proposta?
Doncs aquesta proposta neix una mica per la inquietud que també tenim en el nostre municipi d'acostar la cultura a tots els pobles i d'aportar coses noves, no, a la cultura. Forma part d'un projecte que és el segon pla d'impuls de circ de Catalunya, dintre de la mesura de municipis de circ, amb el qual nosaltres com a Cursà ens vam acollir, i és això, és donar-li l'oportunitat o la possibilitat d'acostar el circ a pobles on habitualment no es programa, no?
Explica'ns una mica què hi podem trobar. Si algú visita Cursà aquests dies, quins dies hi ha actes, hi ha activitats, quines activitats podem trobar? Què ens pots explicar?
Doncs mira, començarem demà dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda, al poble de Cursà, i hi haurà la companyia de Marta Sitjà, l'espectacle Soc, que és un espectacle multidisciplinar, en el que hi haurà, doncs, equilibris, hi haurà màstil, hi haurà roda, hi haurà corda llisa. Després ens anirem a 6:45 a Cassà de Pelràs, que és un altre poble del municipi, en el que hi haurà la companyia Txema Muñoz, que ens portarà, doncs, un espectacle de clown i màgia amb un to molt poètic i molt bonic. I el diumenge al dematí, a les 11 del dematí, ens engegarem al circ a Casavells amb un espectacle de la companyia Non Provisional, que és un espectacle que combina també, doncs, màstil amb bicicleta i una mica de clown. i a les 12:30 tindrem a Mata Judaica un espectacle de llit elàstic. Una mica varietat de totes les disciplines del circ. Hem intentat fer-ho d'aquesta manera també, doncs, perquè es coneguin totes les disciplines del circ.
Creus que es coneixen aquestes disciplines? O quan algú parla de circ, li ve al cap inconscientment aquells circs dels anys, no sé, 70, 80, amb animals, amb trapezistes i prou?
No, jo crec que és que, temps cap aquí, és veritat que el circ forma part de moltes programacions culturals i que cada vegada el públic està més acostumat a veure el circ d'aquesta manera. El circ, en aquest cas, el nostre és un circ de carrer, però que també es pot programar a sala. Jo crec que aquesta idea que deies, no, mica en mica va canviant, i crec que ara estem en un bon moment del circ. Vull dir, jo crec que és una disciplina que el circ està força valorat, vull dir, com podria estar la dansa, com podria ser la música. És cert que encara queda molt de recorregut, però que cada vegada més el públic valora el que és el circ com a tal.
Com bé comentaves, és una fira, una proposta descentralitzada, no només al nucli de Celrà, sinó a tots els pobles que formen el municipi de Corçà. Sempre acostumeu a fer-ho així? Ha estat una cosa només d'aquesta fira? Us interessava especialment que aquesta fira de circ anés a tots els nuclis?
No, sí que acostumem a tenir programació cultural a tots els, o intentem, no?, en els pobles que formen part del municipi. És cert que Casavells i Corçà són poder els pobles més actius a nivell cultural, però sí que aquesta era una mica la intenció, és a dir, acostar una proposta cultural a pobles que no tenen habitualment aquest hàbit, com pot ser Cassà de Pelràs o Mata Judaica. Ja dic, Casavells sí que habitualment té una programació cultural, perquè hi ha una associació activa i que juntament amb l'Ajuntament doncs fem activitats culturals, i cursar per suposat, no? Perquè també doncs té equipaments municipals i és més fàcil a vegades de programar. I aquesta era una de les premisses, no?, d'aquest cicle, doncs acostar propostes culturals a pobles on no habitualment ho fem.
Així doncs, com comentaves abans, els impulsors d'aquesta nova proposta és l'Ajuntament en gran part, que s'adhereix en aquest programa, no?, d'impuls del Circ i la Cultura aquí a Catalunya.
Sí, som des de l'Ajuntament que fem o que ens unim, no?, en aquest pla d'impuls del circ i en aquest marc de municipis de circ, doncs, amb la intenció de que hi hagi una continuïtat també, que no quedi només amb aquest nou cicle d'aquest cap de setmana, sinó que l'any vinent continuem programant circ dintre del nostre municipi.
Així doncs, entenc que és una proposta, una idea que ve amb la intenció de quedar-se uns quants anys aquí a Corçà. No que només sigui una fira d'aquest 2025, sinó que el 26, el 27, el 28, i qui sap fins d'aquí 10, 15 anys, com ja és la fira de Circ de la Bisbal, que es pugui consolidar aquí a Corçà.
Bueno, la nostra intenció una mica és aquesta, no?, que aquest cicle, perquè és ben bé un cicle de quatre espectacles, i continuem amb la mateixa dinàmica que primer, d'acostar el circ a tots els pobles, doncs que tingui una continuïtat i que sigui això, doncs en el llarg del temps, al pas del temps, que continuem fent circ. Mm?
Comentaves també abans la presència de la fira de circ de la Bisbal d'Empordà, molt consolidada ja aquí al Baix Empordà i també arreu de les comarques gironines. No sé si us dona una certa seguretat a l'hora de programar segons quins espectacles de circ, perquè ja veieu que funciona aquí a la vora.
Bueno, sí que és cert que aquesta mirada, no?, de programador de fira de circ que tenim, doncs, o que tinc jo en aquest cas, és una mica més fàcil en aquest sentit, però tot és un risc, eh? Vull dir, jo sempre ho dic, vull dir, podem pensar que la programació que hem portat o que portarem aquest cap de setmana és atrau al públic, però falta que la resposta sigui aquesta, no? Sí que la nostra intenció com a Ajuntament ha sigut sempre doncs donar aquesta versabilitat que té el circ, no? I no quedar-nos només en una sola disciplina o en clau, no en malabar, sinó doncs donar a conèixer tot el que forma part del circ com a tal.
El circ, creus que comentaves abans que està en un bon moment aquí a Terra Gironines i també arreu de Catalunya. El circ interessa, i vaig més a generacions més joves, el circ interessa i cala dins dels més petits de la casa?
Sí, jo crec que sí. Estic superconvençuda de que el circ interessa, perquè a més doncs és molt versàtil, i hi ha una part molt pedagògica del circ que mica en mica es va veient, no?, i que el públic va descobrint, i sobretot perquè abarca molt tipus de públic. També trobem circ especialment per adults, o si només infantil, però la majoria d'espectacles avui en dia són per tots els públics, per tant vol dir que és un públic molt familiar i que pot assistir qualsevol persona independentment de l'edat que tingui.
Entenc que les propostes que porteu vosaltres també són per tots els públics?
Sí, 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 hem iniciat aquest cicle amb propostes per a tots els públics. Més endavant ja veurem si podem doncs, introduir altre tipus o per altres tipus d'edat, però en principi per tots els públics creiem que és el més fàcil i també el que costarà més al públic en aquests espais.
No sé si notava una certa, no sé si dir-li mancança cultural, no sé si és la paraula exacta, però sí que faltava una proposta més relacionada amb disciplines com aquestes que comentaves del circ aquí a Corçà.
No sé si faltaven propostes o no. Potser sí que és veritat que el circ és el germà minoritari de la cultura, no? Perquè no s'acostuma dintre de les programacions doncs culturals o municipals. Doncs el circ poder sí, en algun moment determinat, en una festa major, doncs pot haver-hi un espectacle de circ, però un cicle com a tal o una continuïtat així és veritat que costa de programar. La raó, no sé, poder és perquè a vegades fa una mica de respecte, no? Pensant sobretot en la part tècnica, però que no és així, perquè hi ha possibilitats de fer-ho i jo crec que aquest cap de setmana es demostrarà a Corçà que sí, que es pot programar circ i que no hi ha cap mena de problema per fer-ho.
Sou optimistes de cara a l'assistència de públic en aquestes propostes?
Sí, ho hem de fer-ho. Vull dir, la intenció nostra quan iniciàvem aquest cicle era aquesta, no? De que tinguéssim una bona assistència de públic i esperem que així sigui. Vull dir que...
No sé si us heu marcat un mínim per estar allò satisfets o només que es pugui celebrar i que es celebri bé sense cap inconvenient ja és un èxit per aquesta primera edició.
Per nosaltres jo crec que és un èxit això, poder-ho celebrar i que hi hagi assistència de públic, però no ens hem marcat un número exacte de dir, doncs a partir de... No, esperem una assistència i a partir d'això que es pugui realitzar ja serà un èxit.
Ja per anar acabant, Iolanda, no sé si patiu pel temps, especialment de diumenge.
Sí, bueno, una mica ara he vist revisió que diumenge sembla que hi haurà una mica de pluja. Esperarem a veure què passa. Depèn de l'hora també, que sigui aquesta pluja, si és que finalment hi és, i de quina manera, perquè a vegades podem esperar una mica a iniciar els espectacles o no. Això jo crec que es veurà més aviat allà el propi diumenge.
Perquè tots els espectacles són a l'exterior?
Sí, tots els hem programat a l'exterior i aquesta és la intenció. També perquè, tot i que tenim un equipament municipal obert, per la tipologia o per el tipus d'espectacles que justament hi ha diumenge no es podria realitzar perquè es necessiten una alçada en concret que no seria possible dins de la nostra sala municipal. Per tant, hem d'esperar i pensar que podrem realitzar-ho a l'exterior tal com tenim pensat fer-ho.
Esperem que sigui així. Iolanda, no sé si vols afegir alguna cosa més, convidar els que ens escolten a participar i a visitar aquesta primera edició de Records de Circ de Corçà.
Sí, doncs això, pensar que tothom esteu convidat, que són quatre espectacles per a tots els públics i que a més amb un entorn molt bonic, perquè és cert que hi ha pues, espais que són bastant singulars per programar circ i que us esperem a tots.
Doncs fins aquí, Iolanda Delgado, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Corçà. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest matí de divendres aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica més sobre aquesta primera edició de Racons de Circ i que espero, primer, que la pluja us respecti i, segon, que sigui un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Adéu, fins aviat.
Bon dia, adéu.
Comencem ara la part més informativa d'aquest supermatí de divendres i parlem d'un detingut, un conductor borratxo a la C-65 que circulava sense una roda ni llums. Els seus van passar el vespre del 6 d'octubre a l'altura de Santa Cristina d'Aro quan diversos conductors van alertar als serveis d'emergències d'un vehicle que anava sense llums i sense un pneumàtic davanter, concretament el del costat del pilot. Què ens pots explicar, Maria Alzina?
Els agents de trànsit van localitzar el cotxe circulant a uns 80 km per hora en direcció Llagostera. Malgrat les indicacions perquè s'aturés, el conductor va continuar la marxa i va arribar fins al quilòmetre 8, on va fer mitja volta i va recórrer diversos trams enrere. Finalment el van interceptar al punt quilomètric 5,5. Els policies van veure de seguida que l'home presentava símptomes clars d'estar sota els efectes de l'alcohol. A més, no duia cap document per identificar-se. Quan li van comunicar que circulava sense roda i amb la part frontal del vehicle trencada, va assegurar que no se n'havia donat. L'home, de 44 anys, va donar un resultat de 1,17 mg per litre d'aire aspirat, una taxa que supera 4 vegades el límit permès. Per aquest motiu va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i conducció sota els efectes de l'alcohol. Va ser traslladat a comissaria i, afortunadament, no va causar cap accident ni ferits durant el trajecte.
I el Gremi de la Pagesia Catalana ha posat en marxa la iniciativa Repoblem les granges afectades per donar suport als ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa. El projecte consisteix en una borsa d'animals que connecta els pagesos que poden oferir bestiar amb aquells ramaders que han hagut de començar de zero després de sacrificar el seu ramat per contenir la malaltia. Els interessats es poden especificar el tipus d'animal, quantitat disponible i les condicions de l'oferta, sigui per venda o donació. Maria Alsina, què em pots ampliar d'aquesta informació?
Segons el Gremi, bioseguretat i solidaritat són les eines clau per superar aquesta crisi. L'objectiu és garantir la continuïtat de moltes explotacions familiars i reforçar la resiliència del sector ramader català. Fins ara, la dermatosi nodular ha afectat 3 granges a l'Alt Empordà, amb un total de 655 animals sacrificats, 123 a Castelló, 270 a Peralada i 262 en una altra explotació de Castelló d'Empúries. Els ramaders interessats a participar en la iniciativa poden posar-se en contacte amb el Gremi a través del telèfon 680 20 76 73 o al correu admin@gremipagesiacatalana.cat. Amb aquesta borsa, el Gremi de la Pagesia pretén facilitar la repoblació de bestiar, mantenir la productivitat de les granges i garantir la supervivència de les explotacions després de la crisi sanitària.
Parlem ara dels agents rurals que reforcen la vigilància als parcs naturals durant l'estiu amb més del doble d'actuacions. Al Baix Empordà, els parcs amb més vigilància han estat el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb un total de més de 3.700 actuacions combinades. Maria Alsina.
Els agents rurals han controlat la circulació motoritzada il·legal, les acampades en zones prohibides, l'ús de drons i la vigilància de les zones de bany amb restriccions, així com l'aparcament en zones autoritzades. També s'han dut a terme 3.222 actuacions de protecció de la fauna, centrades en el compliment de la normativa de pesca marítima i continental, inspeccions d'animals de companyia i 2.103 actuacions de prevenció d'incendis forestals, incloent restriccions d'accés i control de materials pirotècnics. A més, hi ha hagut 2.303 actuacions generals d'informació i assessorament a la ciutadania. Durant l'estiu, els agents rurals han acabat interposant 1.105 denúncies, principalment per circulació motoritzada fora de zones autoritzades, incompliment d'una normativa de pesca i regulacions per a usuaris. Aquesta xifra suposa un increment respecte a l'any passat. El pla de reforç de vigilància continuarà durant els caps de setmana de tardor amb presència diurna i nocturna, embarcacions, drons i helicòpters per garantir que els visitants gaudeixen dels parcs naturals de manera responsable i amb el mínim impacte ambiental.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha completat la instal·lació de 71 panells solars fotovoltaics al Terracota Museu, una actuació que reforça la sostenibilitat energètica i la responsabilitat mediambiental dels equipaments municipals. Els panells de 500 watts cadascun sumen una potència total de 33 kW, amb una producció estimada de 45.031 kW anuals.
El sistema funciona en règim d'autoconsum amb compensació d'excedents, de manera que l'energia sobrant es dirigeix a la xarxa elèctrica generant estalvis econòmics i ambientals. El projecte ha estat executat per Sol Gironès sota la direcció tècnica de BTF Enginyers amb un pressupost total de 47.973 euros finançats amb 39.647 dels fons europeus Next Generation de la Unió Europea a través del programa Ceramitur. Segons el regidor delegat del museu, Francesc Abrillana, aquesta actuació actuació contribueix a consolidar el Museu Terracota com a referent de gestió cultural sostenible, demostrant que la cultura i el patrimoni poden ser motors de canvi cap a una societat més respectuosa amb el medi ambient. El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Plaja, ha destacat que la iniciativa optimitza la gestió econòmica dels equipaments municipals i permet generar un estalvi considerable en la despesa energètica. Per la seva banda, l'alcalde, Òscar Aparicio, ha anunciat que aquest projecte forma part d'una estratègia més àmplia que preveu instal·lar plaques solars en altres equipaments municipals, com per exemple el pavelló d'esports, el pavelló firal o l'arxiu comarcal. Amb aquesta actuació, el Museu Terracota consolida el seu model de gestió sostenible i innovador, reforçant el paper de la Bisbal d'Empordà com a ciutat referent en sostenibilitat, patrimoni i cultura ceràmica.
Parlem ara de Palamós, que obre el provisional, el nou espai per als paradistes, mentre dura la reforma del mercat municipal. L'espai compta amb 11 paradistes d'alimentació, 6 peixateries, una fruiteria, una fleca, una carnisseria, una parada de conserves i un bar, i manté les parades exteriors de fruites i verdures a la vorera del carrer Carmel. Maria Alzina.
L'equipament té una superfície de 850 metres quadrats amb zona de magatzem i lavabos i està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També s'han instal·lat càmeres refrigerants per garantir la conservació dels aliments. L'horari de mercat provisional serà de dilluns a dissabte de 8 a 2 quarts de 2, com l'habitual al mercat municipal. La reforma integral del mercat té un pressupost de 2,4 milions d'euros, dels quals 1,37 són fons Next Generation de la Unió Europea i té un termini d'execució d'uns 7 mesos. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'estètica, redistribuint les parades interiors i creant espais d'aparcament i magatzems a les plantes superiors. La planta baixa la destinaran a la venda i la primera planta a estacionament i serveis complementaris i la segona a magatzems i obradors. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Palamós garanteix la continuïtat del servei del mercat i el manteniment de l'activitat comercial mentre es du a terme la reforma, millorant també les condicions de paradistes i visitants.
I en una entrevista concedida en aquest programa, el programa Supermatí, la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert, ha presentat tots els detalls de la 37a edició de la Festa de la Cervesa, que es celebra del 9, ahir, el 12 d'octubre, a la plaça del Mil·lenari. Carla Saló.
La Festa de la Cervesa està pensada per a tots els públics. Hi ha refrescos, activitats infantils i actuacions musicals que permeten gaudir en família, ha explicat Gelabert. Diumenge, per exemple, visitaran la festa les mascotes turístiques en xaladí i xalarina, pensades especialment per als més petits. Els horaris s'adapten als diferents tipus de públic, des de quarts d'una del migdia fins a la una de la matinada, excepte el diumenge, que acabarà a les 11. Aquesta distribució pon en la demanda ciutadana de franges més diurnes amb el concepte Birmut, que combina cerveses, àpats i ambient musical des del migdia. Són declaracions d'Imma Gelabert.
Les festes han de ser per tots i això vol dir que tots n'hem de gaudir en la mesura en què ens correspon. No ens cal acabar més tard perquè la veritat és que són moltes hores de festa, moltes hores de gresca i de música i per tant d'aquesta manera els veïns ho entenen perfectament i en gaudeixen també moltíssim. I la gent que anem a diguem-ne així, a participar de la festa, a la una de la nit és una bona hora. Sabeu que després, a Platja d'Aro, la festa també pot continuar fins més tard.
És una festa que atrau visitants de pobles propers i també de l'estranger, ha afirmat Gelabert, destacant que moltes persones organitzen els seus viatges expressament per coincidir amb la cita. Això ha tingut un impacte directe en l'ocupació hotelera fins al punt que alguns establiments han allargat la temporada gràcies a la demanda generada.
Doncs des de ja fa mesos que ens estan demanant quines dates són exactament la festa de la cervesa aquest any, en què consistirà, quan serà, quan poden venir, i és una festa que atrau moltíssima gent, òbviament de les contrades perquè la proximitat hi fa, però insisteixo també de països estrangers que bé, que ho tenen ja com un referent, és la festa de tardor.
I l'Escola de Carrossaires de Palafrugell ha començat aquesta setmana les classes pràctiques a la nau dels Carrossaires, un espai clau en la preparació de les carrosses per a les festes de primavera. Després d'unes setmanes de sessions teòriques a Can Genís, una quinzena de participants han començat a donar forma als seus dissenys per convertir els embossos en figures i escultures reals. Ferran Castelló.
El curs que imparteix Julio Navarro de la Colla Imaginació té com a objectiu transmetre tècniques i coneixements creatius a noves generacions i a membres de colles que volen perfeccionar-se. La iniciativa, impulsada per l'Associació de Colles de Festes de Primavera i l'Ajuntament de Palafrugell, consolida l'espai com un referent en la formació artística vinculada a la festa. Entre els participants hi ha tant persones que s'endinsen per primera vegada en el món de les carrosses com membres de colles amb experiència. També hi ha representants d'altres municipis de les comarques gironines. El curs s'allargarà fins al 19 de novembre amb un total de 10 sessions. L'Escola de Carrossaires vol ser una eina fonamental per preservar i renovar una de les tradicions més emblemàtiques del municipi, el carrusel Costa Brava, declarat element festiu tradicional d'interès nacional l'any 2020.
I seguim a Palafrugell perquè el Museu del Suro torna a participar en les Jornades Europees de Patrimoni amb un gran programa d'activitats gratuïtes entre el 10 i el 12 d'octubre. La iniciativa europea impulsada pel Consell d'Europa i la Comissió Europea és la cita participativa més important dedicada al patrimoni cultural, Ferran.
Avui a les 7 de la tarda l'arqueòleg i historiador Antoni Rojas en Rabaneda farà la conferència Ibers a Sant Sebastià de la Guarda, 100 segles d'activitat basada en la seva tesi doctoral.
Veurem com era el poblat ibèric i respondrem a moltes preguntes. Era un poblat petit o gran? Quina antiguitat té? I quan es va abandonar? Com eren els seus habitatges? S'han recuperat testimonis de la vida quotidiana dels seus habitants? Us mostraré utensilis fabricats pels ibers, però també podrem observar productes provenients de moltes cultures de la Mediterrània que arribaven al cim de la muntanya. Us mostraré el nom d'una divinitat ibèrica que vam localitzar en un bol de ceràmica. I fins i tot, com en Carles Porta, parlarem d'un possible crim. A més, presentarem una forma d'organització molt peculiar del seu urbanisme. En definitiva, farem un recorregut per més de 4 segles d'activitat d'aquest poblat indiget.
I demà al matí, la plaça de Can Màrius serà el centre d'una acció d'art comunitari amb la muralista Nirvana Jiménez, oberta a persones de totes les edats. I a la tarda, a les 7, a l'Auditori del Museu, faran la taula rodona Garreta Palafrugell dins el cicle dedicat al compositor Juli Garreta. I per acabar, diumenge, el museu obrirà les portes de manera gratuïta al matí de 10 a 2. El mateix dia, diumenge, a les 7 de la tarda, faran la taula rodona musicada amb Palafrugell Cor de Suro, ànima de jazz, inclosa en el programa del 31è Festival de Jazz Costa Brava.
I Calonge crea espais lectors al carrer per fomentar la lectura entre els infants. Els espais inclouen jocs basats en els personatges i elements dels contes i van acompanyats de tallers de contes per a l'alumnat d'escoles del municipi. Les activitats per al públic general es faran diumenge 26 d'octubre i 16 de novembre, respectivament. Maria.
Els infants participants rebran una còpia del conte i els contes s'explicaran també a les llars d'infants i escoles, especialment a I3 dins les hores de dinamització lectora de les biblioteques escolars. La iniciativa vol despertar la curiositat pels llibres des de ben petits i convertir la lectura en una experiència quotidiana i compartida. A més, abans que s'acabi l'any, està prevista la instal·lació de 5 bancs en forma de llibre, 3 a la plaça Major de Calonge, inspirats en Mercè Rodoreda, Víctor Català i Maria Àngels Anglada, una a la plaça de la Doma sobre un Tufet i una Sant Antoni dedicat a Maria Antònia Morera. Aquests espais i accions contribueixen a fer del municipi un entorn educatiu, cultural i familiarment actiu, integrant la lectura dins l'espai públic.
Anem als esports. I encetem l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la quarta jornada de Primera Catalana. El Palamós, que va empatar la setmana passada i té 7 punts a la classificació, jugarà al camp del Granollers, i el Torroella, que va perdre i continua amb només 3 punts, rebrà la visita del Mollet. Què ens pots explicar, Sergi?
Els blau i grocs van deixar escapar els dos primers punts de la temporada empatant contra el Bosc de Tosca. Aquest cap de setmana visitaran el camp d'un Granollers que és 11è amb 3 punts. I pel que fa al Torroella, que va aconseguir 3 punts en la primera jornada i en les dues següents no n'ha sumat cap més, s'espera que l'equip reaccioni aquesta setmana. Els torroellencs rebran a casa un Mollet que és 9è amb 4 punts.
I a la segona catalana també es disputa la quarta jornada. Hi haurà 3 partits en què equips vagin perdonesos actuaran com a locals. El Calonge rebrà el Porqueres, el Begú, el Blanes i, per últim, l'Atlètic Bisbalenc a la Mer. Pel que fa a les sortides, de Palafrugell visitarà el camp de la Vidrerenca.
L'equip baix empordanès amb millors números segueix sent el Begú, que la setmana passada va vèncer el Camp de la Mer per 0-1. Els bagorencs ja són sisens amb 6 punts sumats i aquesta setmana rebran el Blanes, 9è amb 3 punts. El Calonge va aconseguir la setmana els seus 3 primers punts derrotant el Roses a domicili i vol aprofitar l'embranzida en el partit contra el Porqueres a casa. L'Atlètic Bisbalenc, per la seva banda, continua amb un sol punt, ja que la setmana passada va perdre el camp del Porqueres. Aquest cap de setmana els bisbalencs reben a la Mer. I el Palafrugell, que va perdre a casa contra el Farners i encara no ha sumat cap punt, es desplaçarà al camp de la Vidrarenca.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que juga la segona jornada de la Lliga de Segona Federació a Pavelló Vell. El conjunt de la Bisbal d'Empordà jugarà aquest partit a la seva pista davant el Benicarló. En la primera jornada disputada la setmana passada, els bisbalencs van perdre amb un resultat molt ajustat a la pista de l'Albacete.
Exacte, una derrota contra l'Albacete que es va produir en els últims instants d'un partit molt igualat. En el partit contra el Benicarló i amb l'escalf del Pavelló Vell, els jugadors d'Eric Surís esperen obtenir el seu primer triomf a la competició. Un Benicarló que no serà fàcil i que ve de guanyar el primer partit davant del Salou. El maig es disputarà demà dissabte a les 6 de la tarda al Pavelló Vell de la Bisbal d'Empordà.
I en hoquei patins parlem del Club Hoquei Palafrugell, que es troba preparant l'imminent debut a l'Hoquei Lliga Plata d'aquest any. El conjunt blanc i negre jugarà la primera jornada de l'Hoquei Lliga Plata el cap de setmana vinent i, mentrestant, demà dissabte jugarà un amistós de preparació a la seva pista davant del Manlleu, Sergi.
Els palafrugellencs van estar poc inspirats el cap de setmana passat a la fase final de la Lliga Catalana Plata, ja que van perdre a semifinals davant del Club Patí Tordera. Aquesta derrota els va impedir accedir a una final en què el Manlleu es va imposar al Tordera i es va proclamar campió. I com dèiem, el Manlleu serà el rival dels baix empordanesos en l'amistós organitzat per demà. En l'horitzó del Palafrugell, el primer partit de l'Hoquei Lliga Plata, que jugarà dissabte dia 18 a casa contra el Barça Atlètic.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, recordem que aquesta setmana hi ha aturada per partits de seleccions i, per tant, el Girona de futbol no té partit de Lliga. El Bàsquet Girona, per la seva banda, jugarà a Fontejau demà dissabte davant del Múrcia. Els gironins venen de perdre de manera clara a la pista del Burgos i afronten aquesta segona jornada de la Lliga ACB amb ganes de reivindicar-se. Els de Moncho Fernández esperen que l'empenta de Fontejau sigui un gran aliat en el partit de demà.
No tindran un contrincant gens fàcil, ja que l'UCAM de Múrcia és el líder provisional de la taula gràcies al bàsquet a Baraix. Els murcians van derrotar amb contundència el Morabanc Andorra en la primera jornada i el bàsquet Girona haurà de donar una molt bona versió demà si vol endur-se la victòria.
Cada divendres acabem el supermatí amb Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, qui ens parla i ens dona uns consells sobre nutrició i bona alimentació, avui parlant de la dieta vegetariana i vegana. Abans, però, Anna, què tal? Bon divendres.
Bon divendres, Joan. Com estàs? Molt bé. Comencem?
Comencem. Parlàvem ara d'aquesta dieta vegetariana i vegana, que hi ha molts comentaris, molts mites, que ara intentarem també descobrir quins són veritat i quins no, sobre aquestes dietes, que cada cop podríem dir que hi ha més gent es converteix en vegana o vegetariana, o creus que no, que últimament s'ha parat una mica aquesta tendència?
No, és una tendència que, bueno, sempre s'ha anat mantinguent, eh? No és que hi hagin èpoques que més o que menys, sinó que ja fa molts i molts anys que hi ha gent que porta aquest tipus d'alimentació i la cosa es manté. Vull dir, no veig cap canvi de tendència, en aquest sentit, així que bé.
Per començar, expliquem què són la dieta vegetariana i la dieta vegana.
Sí, són un tipus d'alimentació que estan basades en aliments d'origen vegetal. Sí? La base de l'alimentació són plantes. Llavors, la diferència que hi ha entre una i l'altra és que la vegetariana sí que a vegades s'inclouen aliments com els ous o la llet, i es parlaria d'una alimentació ovolàctio-vegetariana, I, en canvi, l'alimentació vegana és que s'exclouen tots els aliments d'origen animal, fins i tot la mel. O sigui, tot el que vingui de qualsevol animal que sigui, l'alimentació vegana ho exclou, està inclús l'ús de pells a l'hora de portar roba o materials que trobem per casa, no? En canvi, l'alimentació vegetariana pot ser una mica més flexible amb segons què, però sí que no es menja ni carn ni peix. Això és el que comparteixen les dues.
Mm-hmm. Com deia al començament, hi ha diferents mites d'aquestes dietes. Si et sembla, anem a rebassar alguns i em dius tu mateixa, m'expliques si és cert, si no és cert, i una mica més sobre cada mita. Per començar, són un tipus d'alimentació més saludable, cert o no?
En principi te diria que sí, és cert, sempre i quan estigui l'alimentació ben pautada, perquè això és veritat que no perquè sigui vegetariana i ja està, ja per això és més saludable, no. Dependrà de com portis tu aquesta alimentació, perquè, per exemple, tu podries menjar cada dia arròs amb tomàquet i això és molt vegetarià, o patates fregides i això és molt vegetarià, però això no vol dir que sigui una alimentació correcta, si no s'aporten tots els nutrients necessaris i no està ben pautada. Però si està ben pautada i es porta bé, sí que s'ha vist a nivell científic que té una opció més saludable perquè la nostra microbiota queda més diversa i això sí que ens protegeix com a diferents malalties, sobretot la diabetis, malalties cardiovasculars o segons tipus de càncer. I en això fa que sí que sigui més saludable.
Una altra mita. No és una alimentació completa i s'ha de suplementar.
Sí que te diria que seria certa pel tema de la suplementació. El que fa que no sigui completa és que hi ha una vitamina, que és la vitamina B12, que només es troba en aliments d'origen animal. Llavors, clar, les alimentacions basades en plantes, aquesta vitamina no la podrien obtenir de la dieta i l'haurien d'obtenir de forma externa amb un suplement. Però és l'única cosa, perquè les altres vitamines i minerals, si portes l'alimentació ben pautada, sí que els pots aconseguir i pots estar tranquil. Però parlem sempre de que t'has de preocupar de menjar bé. Vull dir, no serveix qualsevol cosa, clar.
Anem ara en un dels mites, crec que jo diria que és el més repetit, sobretot pels detractors d'aquestes dietes vegetarianes i veganes, i és que diuen que aquestes dietes no tenen suficient proteïna ni suficient ferro. És cert o és fals?
Aquest és un dels mites més falsos, sí, i molta gent ho diu i comenta i els hi preocupa. És mentida, la proteïna vegetal és molt bona i la podem obtenir molt fàcilment de l'alimentació perquè es troba repartida en molts aliments, sobretot el que són els llegums, els fruits secs, els cereals integrals, tot això ens aporta proteïna vegetal molt bona. El mateix amb el ferro. Però com dèiem, has de portar una bona alimentació i que estigui ben pautada, inclús si no en tens idea pots acudir a un professional de la salut que t'ajudi. Perquè aquí està el problema, que gent que comença amb aquesta alimentació no sap ni per on començar o es tira molt aliments processats que troben al supermercat i dius, és molt més fàcil que tot això.
Perquè, per exemple, per qui no ho conegui, aliments d'origen vegetal que tinguin grans nivells de proteïna o de ferro, quins podrien ser?
Sí, el nivell de proteïnes... El que més serien les llegums, en especial la soja. La soja és una llegum que a partir de la soja se'n fan diferents derivats, com podria ser, per exemple, el tempeh o el tofu. També trobem soja texturitzada i això com a substitut de la carn ens va superbé perquè ens aporta una proteïna molt completa. I també ho tens amb begudes vegetals o els edamames, ho trobes distribuït per molts aliments variats i això també et pot portar una alimentació més diversa. Amb el ferro el mateix, les llegums ens aporten ferro, sí, però si el combines amb vitamina C que trobes en les fruites i les verdures, aquest ferro s'absorbeix millor. Per tant, no t'has de preocupar perquè el ferro d'origen animal no el tinguis, el tens present i tant que sí.
Anem en més mites. Un altre que també és molt repetit, que diu que els nens i els adolescents no poden portar una alimentació vegana o vegetariana perquè estan en època de creixement.
Aquest mite seria fals. Sí que es pot, i tant que es pot, però el mateix, hem de tenir la suficient informació o el suficient coneixement per fer-ho correctament. Sí que és veritat que no perquè els nens mengin carn i peix o portin una alimentació omnívora ha de ser bo perquè sí, perquè me trobo nens i adolescents que el seu patró alimentari és horrorós i no són vegetarians. Yeah. Inclús a vegades el problema és aquest, que nens i adolescents la fruita i la verdura la mengen poquíssim. Llavors l'alimentació vegetariana ens pot oferir una opció més saludable en aquests grups d'edat, sempre i quan estigui ben pautat.
Ara sortiré una mica del tema, però no sé si et preocupa una mica la tendència alimentària entre nens i adolescents.
Sí, sí, em preocupa molt. Inclús un dia podrem dedicar la secció a això. Perquè
em sembla
realment
perfecte, sí, sí.
Sí, sí, perquè, ostres, és un problema i aquí entraríem en un debat, eh? Però, clar, molta responsabilitat la tenen els pares, clar, però no només els pares, sinó la societat en general, el ritme de vida que portem tots o el disponible en els supermercats, no? I això em sap greu, no? Perquè penses, ostres, però hi ha molta feina a fer, molta feina, sí.
Doncs un tema que tindrem dins la nevera, sí, mai millor dit, i que mirem de tractar també en les futures seccions amb l'Anna. Avui, però, tornem al vegetarianisme i al veganisme, i amb més mites. Un altre que diu que no és apte per als esportistes, ja que no obtenen suficient energia.
Sí, això també és fals. Perquè el mateix, si tu portes l'alimentació ben pautada i la vols basar en plantes, en aquest cas de vegetariana o vegana, pots aconseguir perfectament tota l'energia que vulguis. Inclús, jo què sé, els fruits secs, els olis vegetals com l'oli d'oliva o l'alvocat, tot això t'aporta molta energia. La pasta, l'arròs, els cereals, els llegums... Tens aquí un ventall molt ampli per poder-te cuidar el teu cos, per dedicar l'esport i menjar a gust i tranquil·lament. Inclús es coneixen diferents esportistes d'èlit o esportistes famosos que porten una alimentació vegana o vegetariana i els hi va la mar de bé. Com per exemple, jo què sé, te diria la Venus Williams, que es coneix que porta una alimentació vegana, l'Héctor Bellerín, que és un futbolista, o altres més coneguts com en Mike Tyson, en Novak Djokovic, o inclús Leo Messi també es va explicar que durant la temporada portava una alimentació vegetariana i això li havia ajudat a millorar les digestions i el rendiment. Vull dir que s'ha de visualitzar que a nivell de l'esport no ha de ser un problema, al contrari.
Home, si tenim un esportista com Leo Messi que amb una dieta vegetariana ha pogut aconseguir tot el que ha aconseguit i encara aconsegueix, que no sé quin exemple més necessitem per si estem dubtant o si tenim més reticents a aquest tipus d'alimentacions. Ja per anar acabant, Anna, a moda de resum, què s'ha de tenir en compte a l'hora de començar una dieta, ja sigui vegetariana o vegana?
Sí, al final s'ha de tenir en compte el mateix que qualsevol altre tipus d'alimentació que sigui. Vull dir, encara que tu diguis, no, jo menjo carn i peix, vale, ok. O al revés, jo vull portar una alimentació vegetariana o vegana, ok. Primer de tot, en ambdós casos, portar una alimentació acord a les teves necessitats corporals. Sí? Menjar bé, al final, vol dir donar-li al teu cos el que necessita, sigui el tipus d'alimentació que sigui. I aquí hem de tenir present doncs, els macronutrients, l'energia, vitamines, minerals, i que sigui una alimentació que vagi acorde amb els teus ideals, amb les teves, la teva forma de pensar, de viure, que te sentis còmode i feliç menjant d'aquest tipus de manera. Que tampoc te sentis pressionat per dir, ostres, haig de menjar això i haig de ser rígid amb això. A vegades no cal, ser flexible està bé. I altres coses, doncs això, tenir present quins aliments et porten proteïna vegetal i si t'has de suplementar vitamina B12 o no, o inclús fer-te una analítica per veure com estàs a nivell d'algunes minerals com el ferro o vitamines com la vitamina D per si cal una suplementació o no cal. Amb això en tens de sobres, ja està, i viu feliç.
Exacte, crec que un bon resum seria això. Sigues feliç amb la teva forma de menjar, amb la teva alimentació, escolta el teu cos, que és un tema que repeteixes a cada secció i que crec que és evident que s'ha de repetir perquè molts cops no ho fem així. Menja el que et senti bé, menja el que et faci tenir energia i repeteixo el que deies tu, menja el que et faci sentir feliç, sempre dins uns paràmetres de més o menys saludables.
Sí, 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 correcte, ho has dit molt bé, eh? Al final aquí connectar una mica amb aquesta alimentació conscient i que cadascú es miri ell mateix i deixem de preocupar-nos tant o criticar els altres de què fan o què deixen de fer. Tu vols ser vegetarià? Endavant, fantàstic, fes-ho, doncs fes-ho bé. Que no en saps, assessora't. Ja està!
Doncs, Anna Pujol, moltes gràcies un divendres més per explicar-nos una mica més sobre el tema de la nutrició, de la bona alimentació. Ens escoltem divendres vinent amb més temes, amb més consells, amb més desmuntant mites amb Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional. Fins la setmana que ve, Anna.
Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Adéu.
Acabem setmana i ho deixem aquí. Ens escoltarem nosaltres dilluns vinent. Tornarem amb més notícies, més informació, més entrevistes, més seccions al Supermatí de Ràdio Capital, de Ràdio Palafrugell i que s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Que tingueu tots un molt bon cap de setmana, feu bondat i ens escoltem això, dilluns vinent. Adeu, adeu.